Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. La policia espanyola ha detingut 5 presumptes jihadistes a Barcelona i a Madrid, segons ha avançat La Vanguardia. Els investigadors tenen indicis que la cèl·lula desarticulada, que es movia entre totes dues ciutats, estava preparada per atemptar. 4 dels presumptes terroristes ja han passat a mans del jutge. A Barcelona s'han detingut 4 jihadistes i el 5è ha estat a Madrid, tot i que també vivia a la capital catalana. Segons fonts policials, durant l'escorcoll els habitants dels detinguts, els agents han trobat matxets i munició de calibre 9 mm, a més de diversos objectes que presumptament haurien estat usats per falsificar documents. Tot plegat, les detencions arriben després de diversos mesos d'operació policial, una operació coordinada pel jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i la Comissaria General d'Informació de la Policia Espanyola. I canviem ara de qüestió. 3 emprenedors d'Osona aposten pel cultiu de pistatxos a la comarca. Tenen una plantació a les Borges Blanques i ara volen fer una prova en un terreny de Balenyà on preveuen plantar inicialment uns 400 arbres. Natàlia Peix, el 9FM.
En un terreny de Balenyà d'una mica més d'una hectàrea, 3 emprenedors d'Osona, Marc Molist, Germán Torres i Esteban Pires, hi volen cultivar pistatxos. Tenen l'empresa Moles Annats, constituïda el 2018 amb una plantació de pistatxers en marxa a les Borges Blanques. Ho explica Marc Molist.
Sobretot necessita fred, podríem dir bastant extrem, no? Però bueno, temperatura sota zero i una calor a l'estiu força important, no? Perquè això afavoreix la polinització.
La inversió en el sector dels festucs vol paciència i estratègia. Un cop plantat, l'arbre no es considera productiu fins al 5è any de vida i arriba al màxim de rendiment a partir del 8è. A escala mundial hi ha 2 grans productors, l'Iran i la zona de Califòrnia, als Estats Units. A l'estat espanyol, l'aposta pel cultiu de pistatxo és més recent. La plantació a Balenyà ha d'anar acompanyada de la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb la voluntat que l'explotació sigui autosuficient.
I el grup Ametller Origen ha presentat el projecte Agroparc Penedès, un nou clúster agroalimentari sostenible i circular. Josep Maria Soler, Ràdio Vilafranca.
Amb un nou model de producció que ha de significar un canvi de paradigma en el sector alimentari, tot prioritzant l'eficiència energètica, la minimització de la petjada hídrica o l'ús de múltiples fonts d'energia renovables. Josep Ametller és el conseller delegat del grup.
De fet, això volem que esdevingui el primer districte agroindustrial d'energia positiva i de CO2 negatiu. Energia positiva vol dir que consumirem menys energia de la que serem capaços de generar i de CO2 negatiu perquè generarem menys CO2 capaços de fixar en la Terra.
El projecte preveu una inversió de 180 milions d'euros amb la participació de diverses empreses. Preveu generar un impacte econòmic de 433 milions d'euros en activitat productiva i 3.100 llocs de treball. S'ha revisat i millorat la proposta que ja havien fet l'any 2016 i que va rebre el rebuig del territori. Ara compta amb el suport de l'Ajuntament de Gelida, que és el municipi on s'ha d'ubicar la major part del projecte.
I encara un darrer apunt, la Universitat Autònoma de Barcelona ha reprès ja l'activitat sense les xarxes informàtiques després del ciberatac patit dilluns. Les classes i les tasques administratives es mantenen i es faran adaptades a les condicions actuals mentre es continua treballant per restablir tan aviat com sigui possible el sistema afectat i tornar-lo a deixar completament operatiu. L'alumnat vol saber si els continguts personals i els expedients acadèmics penjats a internet estan en risc i demanen explicacions al rectorat. Fins aquí les notícies en xarxa.
Benvinguts, molt bona tarda, com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Ahir s'iniciava el Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que més enllà del que pugui significar, és sens dubte un dinamitzador del món de la vela i la nàutica del nostre país. I com a dinamitzador li hem de donar la benvinguda en un context on cal doncs, que fer bullir l'olla i que les coses es vagin novament agafant embranzida. Aquest saló, esperem, serveixi per novament tornar a donar benzina i embranzida a un sector que necessita de dinamització i que necessita d'apropament a la societat. En parlarem del Saló Nàutic, d'aquí uns minuts viatjarem allà perquè volem xerrar amb el president de la Federació Catalana de Vela d'un acte de reconeixement als Olímpics. Però això ho farem d'aquí uns minuts. Us parlo en nom dels companys que fan possible el programa, en David Valverde i en Juanjo López, l'Andrés Tejedera, l'Eduard Carmona, Laia Oltra, Ivan Fernández, Josep Lluís Vidal i Emili Pacheco, Cristina Cantal, Isabel González Álvarez i qui us parla, Josep Maria Cano. Fins a 6, benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Aquesta hora de la tarda són molts els actes que coincideixen, molts els actes públics que d'alguna manera s'estan sovintejant en el sector marítim. Uno de ellos todavía no ha empezado, empezará dentro de escasamente pues, 24 minutos y tendrá como objetivo hacer un taller donde se aclararán conceptos relacionados con la igualdad de género en el sector del mar y en el sector de la pesca. Un taller de perspectiva de género que hacen las mujeres salgadas y que profundizará en cuestiones como, por ejemplo, techo de cristal o acantilado de cristal o suelo pegajoso, algunos de los conceptos que no son particularmente algunos nuevos. En todo caso, queremos conocer más sobre este taller y por eso saludamos a Sandra Amézaga. Sandra, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Importante iniciativas como las que hacéis dentro de un rato, precisamente para reducir la diferencia de género.
Sí, nosotros creemos que es muy importante. Es importante hablar de igualdad y hablar con conocimiento de lo que leemos y de lo que el entorno nos está ofreciendo, ¿no? Los debates que hay ahora mismo en la sociedad.
Hay conceptos que ponéis encima de la mesa y que seguramente por incultura y desconocimiento no son nuevos. Por ejemplo, conocemos el techo de cristal, pero no conocía el acantilado de cristal ni el suelo pegajoso. ¿Qué son estos conceptos?
Bueno, pues el suelo pegajoso yo creo que es un concepto fundamental y sobre todo para las mujeres y las mujeres del mar, que es para quien está orientado este taller, ser conscientes de dónde vamos, ¿no? El suelo pegajoso tiene que ver con todas esas tareas, muchas veces que permanecen prácticamente invisibles o sin resaltarse demasiado, de las que nos ocupamos las mujeres y que nos impiden alcanzar puestos de dirección. Todo el tema de cuidados, todo el tema de la organización del hogar, de los hijos, cosas que son sutiles, pero que te llenan la cabeza, al fin y al cabo, ¿no? Desde llevar al niño al dentista hasta saber que tienes una reunión con el profesor o tener yogures en la nevera, ¿no?
Es lo que se llama carga mental, es decir,
No solo carga mental, la carga mental estaría dentro de ese suelo pegajoso, pero también todos esos detalles, ¿no?, que hacemos a lo largo del día. El tema de los cuidados es fundamental.
Son conceptos que realmente de momento no han calado en la sociedad. El acantilado de cristal, por cierto, que no me lo has contado. ¿Qué es el acantilado de cristal?
Sí, el acantilado de cristal, bueno, es un término que está acuñado bastante recientemente, sobre el 2004, así, por profesores de la Universidad de Exeter, y tiene que ver con que la probabilidad de que una mujer alcance puestos de liderazgo en situaciones de crisis es mayor que en las condiciones normales, ¿no? Ahora mismo tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, Inés Arrimadas, cuando no hay prácticamente mujeres que dirijan partidos, cogió Ciudadanos en una situación terrible, ¿no? O el caso de Yolanda Díaz, ahora mismo en Podemos, con una crisis de liderazgo también.
Correcto. Son cuestiones que a veces las damos por, o sea, las aceptamos o las incorporamos con una cierta naturalidad sin que nos cuestionemos si realmente esta naturalidad es real o es socialmente impuesta.
Sí, sí, sí. Es que lo que queremos hacer es reflexionar sobre esas cuestiones, ¿no? Y cómo inciden en nuestra vida y cómo inciden esas diferencias, ¿no? ¿Qué pretendemos con este taller?
En el sector marítimo y en el sector pesquero y en el sector del mar en general, esta grieta de género es mucho más acentuada. Estaríamos en el lado ancho, ¿no? La presencia de la mujer cada vez es más numerosa, pero es verdad que es relativamente reciente, o al menos su reconocimiento, y se mueve en un sector fuertemente masculinizado.
Sí, sí, totalmente cierto. Sobre todo lo que tiene que ver con puestos de dirección y que todavía no hay esa mentalidad de acceso, ¿no? Porque cuando hablo del SWOT de acoso tiene mucho que ver con que las mujeres no se presentan a las elecciones de las cofradías, por ejemplo. Uh-huh. Y no se presentan mucho por todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, precisionar y que nosotras mismas seamos conscientes en qué escenario nos estamos moviendo y qué factores influyen en nosotras. Y luego también hay otra idea con este taller, que es que nosotras creemos que los temas de igualdad, el cambio social que tiene que haber, tiene que estar impregnado y se tiene que hacer desde una óptica feminista. Entonces, en este taller también vamos a hacer un repaso un poco de lo que es la historia feminista, los logros y los conceptos clave que hay ahora mismo en el debate feminista.
Ahí, el otro día, hablando con una mujer pescadora de aquí, de Cataluña, de la Mella de Mar, nos contaba que por la aprobación de una ley hubo una gran movilización de mujeres que se formaron para incorporarse en el sector pesquero, porque se prohibió que los pescadores fueran solos y, por tanto, pues como tampoco la cosa no daba para dos sueldos o para tres sueldos, pues se incorporaron aceptando esta cuestión que no se debería aceptar nunca, de incorporarse sin un sueldo fijo a ayudar al marido, pero como que tampoco hubo inspectores, al final hicieron el esfuerzo de formarse, aceptaron este rol y al pasados unos meses siguieron trabajando en casa. Esto es horroroso, es decir, todo.
Es espantoso, porque además influyen cosas como las pensiones que vas a cobrar cuando te jubiles.
Sí, claro. No hay cotización, no hay pensión, a pesar de que has hecho el esfuerzo de formarte, que seguramente has trabajado muchos meses y muchos años. Es una perspectiva que debemos cambiar, pero que yo creo que en ese sentido debemos cambiar la sociedad, las propias mujeres y evidentemente las instituciones, ¿no? Que de alguna manera avalan este funcionamiento.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, este taller lo que estamos intentando hacer es concienciarnos nosotras mismas.
¿Cuántas mujeres
participan? Que seamos nosotras mismas las que demandemos esto.
¿Cuántas mujeres participan, Sandra?
Pues mira, esta es la segunda edición que hacemos. Hicimos otra en septiembre en Boiro. Y en esta creo que hay anotadas 12 personas. Intentamos que sea un grupo pequeño, porque ahí queremos que haya cierto debate, que se puedan hacer preguntas, ¿no? Y además es una tarde entera, o sea, que sí que requiere un esfuerzo.
De hecho, empezáis ahora a las 4:30, en un cuarto de hora.
Exacto.
Mal contado.
Sí.
Y hasta las 9 de la noche, supongo que por aquí habrá algún receso, pero
con un pequeño descanso, pero va a ser una tarde intensa,
Pues, oye, no quiero que utilices, que malgastes más energías hablando con nosotros, todas las que tengas para,
no, es un placer,
para luchar contra esta grieta de género. Muchísimas gracias, Sandra, por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I abans de continuar, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui de nou s'espera una tarda assolellada amb estabilitat i tranquil·litat meteorològica que ens porta una dorsal anticiclònica que bloqueja l'arribada de baixes pressions i, per tant, inestabilitat i precipitació. Malgrat tot, es formaran alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral central. El vent bufarà de component sud entre fluix i moderat, que farà alterar lleugerament l'estat de la mar, i a la costa central i sud predominarà la maror, amb onades al voltant d'un metre d'alçada. A la costa Brava, en canvi, hi haurà forta maror i amb una notable mar de fons a causa de la tramuntana que bufarà forta. Pel que fa demà, continuarà l'estabilitat i, per tant, farà sol amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral central, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, però sense cap risc de precipitació. La temperatura serà lleugerament més baixa i voltarà entre 18 i 23 graus. Les més altes s'enregistraran al litoral. La tramuntana deixarà de bufar a partir mig matí, quan s'imposarà el component sud-est entre fluix i moderat. A la resta de la costa també ho farà. Això farà que la situació marítima millori en general, amb onades per sota del metre d'alçada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies. Fins demà, Sergi.
Connectem amb l'actualitat.
Un quart de cinc de la tarda, comencem. L'embarcació La Perla de Palamós ha hagut de tornar a port aquest matí per una deflagració del motor. Cristina.
Sí, es tracta d'una de les barques de la flota d'arrossegament de la confraria de pescadors de Palamós, que aquest matí ha sortit a feinejar, com fa cada dia, però que ha patit un ensurt quan començava precisament la jornada de pesca. S'ha produït una deflagració al motor de l'embarcació a causa de l'ignició de gasos acumulats. La barca de salvament marítim Salvamar Sirius ha pogut remolcar l'embarcació d'arrossegament La Perla fins al port, on allà s'hi ha desplaçat una dotació dels bombers de la Generalitat. Aquest mateix matí, però, ja s'ha controlat la situació i, afortunadament, no hi ha hagut danys personals, o sigui, cap persona ha resultat ferida.
I la marca Peix de Tarragona es reivindica, ja està en marxa una campanya per remarcar la importància de les espècies autòctones. Andrés.
Sí, la campanya té el repte d'incrementar les vendes i que tinguin més pes a les cartes dels restaurants, que ara per ara és escàs. A més, es busca que la ciutadania conegui més i valori el peix de casa nostra. És el cas del gadagang, la canana, el saitó, la gamba blanca, una gamba de Tarragona, per cert, que està a 150 euros al quilo. Això és símptoma de bona salut, segons ha indicat el president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz. Admet que l'augment dels preus, propiciat pels confinaments i la pandèmia, els ha beneficiat. Ara el gran cavall de batalla segueix sent la reducció de captures de peix blau, també posar l'accent en el control del producte un cop surt de la llotja i evitar que alguns restaurants ofereixin gat per llebre. Segons ha dit Ortiz, es repartiran tríptics per informar de les varietats autòctones, on també hi haurà un petit receptari. Al Mercat Central de Tarragona hi haurà show cookings i no hi faltarà el peix.
I ahir es va fer la consulta a la Ràpita, o a Sant Carles de la Ràpita. Com volen els seus veïns que es digui la població, Eduard? Com va anar?
La Ràpita o Sant Carles, ve d'aquí, un total de 12.520 persones van ser cridades ahir a votar al municipi en una consulta per tal de decidir quin seria el nom oficial. El nom de la Ràpita va guanyar la consulta per davant de Sant Carles de la Ràpita, però no va arribar al mínim establert perquè el resultat siga vinculant. De fet, l'acord per tirar endavant amb la consulta marcava que una de les dues opcions havia d'arribar com a mínim al 20% del cens per a ser validada automàticament, però l'opció guanyadora de la Ràpita s'ha quedat al voltant del 18%. Tot i això, ha doblat l'opció de Sant Carles de la Ràpita, és a dir, 2.246 vots per a la Ràpita i 1.045 per a Sant Carles de la Ràpita. Cap de les dues opcions no ha arribat al 20% establert per l'aprovació automàtica, però, malgrat aquesta circumstància, el canvi de nom es podria portar al plenari municipal, ja que és el plenari qui té la competència per fer-ho, per canviar el nom. L'alcalde del municipi, Josep Caparrós, d'Esquerra Republicana, ha afirmat que és un moment per reflexionar, perquè 7 de cada 10 electors ha triat el canvi de nom del municipi, però els grups de l'oposició, Junts per la Ràpita, el PSC i Més Ràpita, han declarat que si el canvi de nom arriba al ple hi votaran en contra, perquè no s'ha assolit el 20% pactat per a una de les opcions guanyadores. És a dir, que tot està encara una mica a l'aire.
I Lloret de Mar posa en marxa les obres d'adequació del camí de Ronda en el tram que connecta amb Fanals. Emili.
Sí, aquest projecte està dividit en tres fases i ara han començat els arranjaments de les dues primeres. D'una banda, hi ha el tram que va de la Roca d'en Maig fins a la Calabanys, que té un cost de 260.000 euros, i d'altra banda hi ha el camí entre Calabanys i el Castell de Sant Joan, en aquest cas amb un pressupost de gairebé 200.000 euros. Cal tenir en compte que la zona de Calabanys era privada. Ara, un cop expropiada per l'Ajuntament, es comencen les tasques per millorar-ne les condicions i, sobretot, la seguretat. Els treballs d'aquest Aquestes dues primeres fases han d'estar, de fet, acabats abans de finalitzar aquest any, perquè el projecte forma part del pla operatiu de reconversió turística i, per tant, per aconseguir el finançament de la Generalitat és necessari que es duguin a terme abans d'acabar aquest 2021. De moment, també recordar que segueix tancat l'últim tram entre el Castell de Sant Joan i Fanals, ja que és una finca privada que està ara ja en procés també d'expropiació, com en el cas de la Calabanys.
I dissabte a l'Ametlla de Mar, jornada ambiental per netejar l'entorn de les Santes Creus. Laia.
Sí, es tracta d'una activitat organitzada per Graelcia, de neteja i també de descoberta de la natura, que tindrà lloc, com deies, aquest dissabte aquí a l'Ametlla de Mar. La jornada està marcada dins del projecte de conservació i custòdia del barranc de Santes Creus, que l'Agència Catalana de l'Aigua va concedir a l'entitat per dur a terme diverses activitats i accions dins d'aquest barranc. L'objectiu, doncs, és contribuir i millorar l'estat de conservació d'aquest espai. La jornada s'iniciarà a les 10 del matí i està previst que duri unes 3 hores i els voluntaris es trobaran al pàrquing de la Cala de Santes Creus. És important també que s'inscriguin prèviament a través del correu electrònic de info@graelcia.com.
El destacat de la jornada.
Inaugurat el Saló Nàutic ahir, avui comencen, de fet, avui continuen les activitats organitzades per les diferents estants, per les diferents entitats que hi ha representades en aquest Saló Nàutic. Una d'elles, la Federació Catalana de Vela, que ja ha començat aquesta tarda, ha iniciat un seguit d'actes d'una tarda intensa. Primerament, una trobada formativa per les entitats nàutiques, no? Allò ha tornat papers, i l'altre, un reconeixement a esportistes que han estat als Jocs Olímpics. Vaja, això he mirat per sobre, però en tot cas, que us sembla, si en lloc d'explicar-ho jo, viatgem fins al Saló Nàutic i saludem el president de la Federació Catalana de Vela, en Xavier Torres. Xavier, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencen els actes que la Federació Catalana de Vela organitza dins el marc del Saló Internacional Nàutic de Barcelona, i de fet a les 4 ha començat un primer acte que és aquest dimecres vel, aquestes xerrades de formació continuada, i a partir de 6:15 ja ha previst aquest acte de reconeixement als Olímpics.
Sí, correcte, ara a les 4 de la tarda veiem aquest dimecres de vela que està dedicat a tota la part administrativa dels clubs. Entonces, vol dir que estiguin ben registrats, que tinguin tota la documentació en regla, llavors els hi fem una formació, normalment són presidents i gerents. Uh-huh. Després, a continuació, més tard, farem un reconeixement als Olímpics, als tres Olímpics que han anat als Jocs Olímpics de Tòquio, perquè sí que és veritat que el Jordi Samar va aconseguir medalla, el Florian Trittel va aconseguir diploma, i la Cristina Pujol va quedar... no va aconseguir diploma ni medalla, però només el fet d'haver anat als Jocs per nosaltres ja és un gran honor, i els hi fem un acte de reconeixement aquí en el Saló Nàutic a aquests tres esportistes.
De fet, crec que, malgrat que només en tenim una medalla dels tres, un diploma i una participació, crec que és molt destacable el paper que van fer tots i cada un d'ells, la Cristina, en Florian i en Jordi, i que d'alguna manera posicionen en un molt bon lloc la vela catalana.
És evident. Espanya ha aconseguit dues medalles, una d'elles és la catalana, per part del Jordi Chamat. El Florian Trittel, en Nacre, ha quedat sisè, és un gran resultat. penseu que són els seus primers jocs amb aquest amb vela, els seus primers jocs amb aquesta embarcació, i per tant no és fàcil. Penseu que els que han quedat davant són regatistes que ja porten molt de bagatge i que porten molts jocs a les esquenes. I la Cristina Pujol ha navegat amb una classe, que és el Làser, que és una de les classes potser més populars, on hi ha més navegants, i per tant hi ha molta més competència. El Làser és una classe difícil d'aconseguir resultats, perquè hi ha gent que fa molts anys que hi navega, i per tant, bueno, el lloc que ha aconseguit la Cristina per nosaltres és un molt bon lloc, perquè està entre els 20 primers països. El mateix pel Florian, un sisè, per mi és com una medalla, sincerament, perquè fer sisè en una classe olímpica, en uns Jocs Olímpics, no és gens fàcil, i en una regata passen moltes coses. Passen moltes coses i val que fan diferents proves, però malgrat que facin diferents proves, d'un dia per l'altre poden canviar molt les condicions i pot passar moltes coses. També, a veure, també un petit detall. Cristina Pujol, la primera regata que es va fer el primer dia, va quedar primera. I aquí va ser un quart. O sigui, la vela no és una cosa a vegades que puguis tenir-ho tot molt ben traçat. Passen coses perquè a vegades les condicions climatològiques fan que li vagi millor un esportista que amb un altre.
I a més, recordo parlant precisament amb gent que preparava esportistes per anar als Jocs Olímpics, aquí al programa El Far explicaven que, malgrat que la vela és el mateix, vist des de fora la vela és el mateix a tot arreu, no tots els camps de regata són iguals, no totes les meteos són iguals, i que, per tant, aquí hi ha una qüestió d'adequació i de entendre el país, el continent, l'indret on vas a fer la regata.
És evident. És a dir, jo no ho puc comparar amb altres esports perquè no els conec, però tu pots córrer en un circuit d'unes certes dimensions que sempre és el mateix, et pot canviar la humitat, et pot canviar l'altitud, et pot canviar la temperatura, però si has d'afegir les condicions meteorològiques d'un camp de regates, és que és molt diferent. Les corrents, la temperatura de l'aigua, la densitat de l'aigua, el vent, l'entorn, un camp de país, dietes diferents. Per això els esportistes el que han de fer és, quan se sap on es fan els jocs, has d'anar a entrenar, i has d'anar a entrenar en aquell mateix espot, no? En aquell mateix camp de regates, per habituar-te en aquell camp de regates. Penseu que el camp de regates on es va fer la Tòquio 2021, bueno, és un camp de regates també difícil, complicat, hi ha onatge, però també et pots trobar en una situació de molt poc vent, com et pot aparèixer un tifó i al final tenir unes condicions meteorològiques molt diferents. Per tant, no és gens fàcil, no és una cosa molt parametritzable.
I si em permets, una reflexió al voltant de la vela olímpica, no? Que és evidentment molt important. A qui no li agrada tenir una medalla olímpica en la seva biografia, però a la vela passa una mica com amb altres esports, el futbol, el tennis serien bons exemples, no? Que és important aconseguir una medalla olímpica i ser uns Jocs Olímpics, però el recorregut de l'esport, contràriament al que pugui passar amb d'altres disciplines, va molt més enllà d'uns Jocs Olímpics. És a dir, dels jocs i de les categories que participen als jocs, no? Sovint els regatistes, i per exemple en Jordi Xammar és un exemple, ara està a la Fórmula 1 de la vela, en aquestes embarcacions de foils, dins d'una direcció. És a dir, diguéssim que va més enllà en la seva carrera esportiva, no? Sovint les expectatives van molt més lluny.
Sí, bueno, un nen comença a navegar amb un Optimis o amb Tecno, que és en Windsor, van evolucionant, a vegades hi ha, sempre ho dic el mateix, no? Si hi ha massa, hi ha Messi, no? És a dir, si tens molts nens, a vegades n'hi ha un que despunta més. La carrera professional, doncs, al final, la carrera d'esportista va avançant, va tinguent fusta. També és com tot, no? Hi ha gent que practica un esport o practica un ofici i li encanta, doncs a vegades doncs, hi ha gent que navega en una disciplina esportiva determinada, com pot ser la vela, i creu i pensa que s'hi vol dedicar tota la vida amb això. Nosaltres tenim el cas del Jordi Samar, que ha navegat en diferents disciplines, fins que arriba al 470, va als Jocs Olímpics, però clar, el Jordi és un professional de la vela, i com a professional de la vela té un talent pues, que al final es cotitza, i al final pues, el que acaba passant és que circuits professionals, com aquest del SAIRGP, pues, al final és una proposta pues, molt interessant pues, per poder estar allà, i al final bueno, no, guanyar-se la vida professionalment en el que més t'agrada. Mm. I, per tant, sí que és veritat que hi ha molts esportistes o molts regatistes que poder no van als jocs, però després fan altres coses dins el que és la banda més professional, perquè, pues, bueno, perquè hi ha embarcacions de creuer molt grans, pues, que al final necessiten tripulacions, necessiten canyes, necessiten gent pues, que pugui timonejar, no?, i portar endavant l'embarcació, les regates o els desvenents que es facin.
Què és el que passa amb la vela, com amb d'altres disciplines? Que una cosa és participar i fer carrera esportiva, i una altra cosa és poder viure d'aquesta carrera esportiva. És a dir, no està molt poc professionalitzat en aquest sentit, tot i que és sí. Un esport car. Car en el sentit que es mouen embarcacions molt cares, amb alts costos de manteniment, és a dir, tot el que hi ha al voltant, si vols dedicar-te a la competició, com en d'altres esports, té un preu i és un preu elevat.
És a dir, si parlem de la vela lleugera en si, quan parlem de la lleugera, té un cost relatiu. Vull dir, hi ha bicicletes de muntanya que valen tant o igual que una embarcació de vela lleugera. Això, per poder comparar, hi ha bicicletes de muntanya, full equip, que evidentment tenen un cost similar al que pot tenir una embarcació de vela lleugera, podria ser un làser, podria ser un 420 o un 470 que han anat als jocs. El que sí que és cert és que si vols anar a parar, no?, al recorregut olímpic, el que acaba passant és que el que hem de tenir clar és que el recorregut olímpic té uns costos molt elevats, perquè t'has de moure per tot el món, has de fer el circuit internacional, evidentment aquests regatistes porten embarcacions amunt i avall, a vegades estàs a Xina que has fet la regata però el contact no t'ha arribat a Abu Dhabi després hi ha una altra regata i aleshores resulta que has de tenir un altre barco. Sí que al final anar a petar el recorregut olímpic és un sacrifici molt gran per les federacions, és evident, sobretot per l'espanyola, perquè és qui posa, no?, l'última part més important, però també és un sacrifici molt gran per les famílies. I això és una cosa que s'ha de tenir molt clar, perquè avui en dia els esportistes olímpics són atletes sí. I són atletes professionals.
Però un cop dit això, dir que navegar a nivell usuari, a nivell popular, no és car, no, és a dir, en cap cas estem parlant d'un esport elitista, i que en tot cas aquests preus i aquestes referències que ara mateix dèiem són a l'alta competició. A nivell popular no és així, i per tant cal que ho anem provant i cal que anem desenvolupant-nos a la mesura que puguem a les disciplines nàutiques i a les disciplines de vela.
Sí, és correcte. Si al final fas comparatius, quanta gent està apuntat a un gimnàs a una ciutat i està pagant 60 o 70 euros al mes per anar al gimnàs, fer la lleugera en un club nàutic no et costa més que això, O sigui, ni molt menys. Ets soci esportiu i al final tens unes instal·lacions que has de gaudir, vol dir doncs, uns vestuaris i unes rampes i una varada per tenir l'embarcació que la tens a sobre del paviment. Per tant, això també s'ha de mantenir, però ni molt menys són aquests costos que poden costar un gimnàs de forma mensual. Altra cosa és que després doncs, decideixis anar a fer regates per tot Catalunya o per tot Espanya, però tant et costarà el mateix anar a fer regates amb vela lleugera, que portes l'embarcació a dalt del cotxe amb un remolc, o que vagis a fer una cursa popular, no?, a Nova York perquè vols fer la marató. Al final, en definitiva, els límits els posa cadascú. Això sí que està clar. A nivell d'usuari, a nivell d'esportius, us hem de dir que és un estigma callat, però que no és així. I al final és qüestió d'analitzar-ho i veure-ho amb bons ulls, perquè al final, si t'ha de vela, al final t'acabes afeccionant.
I una bona mostra de comprovar-ho és apropar-se a la Federació Catalana de Vela. En el context de Salonàutic tindreu oportunitats de poder-ho fer perquè seran allà presents. Nosaltres estarem amb vosaltres, Xavier, aquest proper divendres, fent el programa en directe des de l'estand de la Federació Catalana de Vela. I un exemple d'això que deies és la presentació que feu del Club de Vela Calella, que la feu demà dijous a les 12 del migdia, i que també és una bona mostra de la feina que es fa perquè les entitats de nàutiques i les entitats de vela arribin arreu del territori. Ha estat un plaer parlar amb tu. Repeteixo, a 6:15 hi ha aquest acte d'homenatge als Olímpics i serà, evidentment, un plaer poder compartir-lo amb vosaltres. Que vagi molt bé, president. Fins a propera.
Gràcies. Gràcies. Us esperem tots en allà, doncs. Thank you.
segueixen els actes del Saló Nàutic. Anirem explicant alguns, però nosaltres seguim, evidentment, el programa, seguim el far i girem la mirada cap al món de la sostenibilitat i, sobretot, la quantitat i la pervivència dels peixos al nostre oceà. És un dels termòmetres del canvi climàtic. Avui en volem parlar, i en aquest espai de col·laborador precisament ho volem fer amb col·laboradors i convidats que ens esperen a l'escala. Cristina.
Sí, Cano, avui ens acompanya un dels nostres col·laboradors. Ell és biòleg, és en Sergi Corral. Bona tarda, Sergi.
Molt bona tarda.
I avui, precisament, volem parlar dels peixos com a indicadors de canvi climàtic. És l'anàlisi que farem avui.
Ah, sí? Farem com canvia, com evoluciona aquests peixos, la vida a mar, segons la pujada de temperatura, que és evident.
Doncs anem a parlar d'aquesta pujada de temperatura, en aquest cas, de l'aigua del mar, que és el que afecta a tota aquesta fauna que tenim bé sota aigua.
Sí, a veure, ja coneixem que l'evolució de la temperatura de l'aigua del mar segueix el mateix patró que la temperatura atmosfèrica. L'atmosfera, recordem-la, cap on ens movem nosaltres, i amb dos sistemes estan del tot relacionats. També coneixem, ja amb dades d'aquí de Catalunya, per exemple, que la temperatura del mar s'escalfa a raó de 0,2 a 0,3 graus cada 10 anys, cada decenni. Això ho publicava el darrer butlletí d'indicadors de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, amb dades d'en Josep Pasqual de l'Estartit, el gran observador del mar que tenim aquí a casa nostra.
Home, amb dades de canvi climàtic i sobretot en aquesta zona nord de Catalunya, en Josep Pasqual hi té un paper fonamental, gràcies doncs a totes aquestes estadístiques que porta anys i panys buscant i analitzant dia a dia.
Evidentment, és el punt de referència. Sense aquest punt de partida, tots aquests estudis i tot del que parlarem avui quedaria coix, perquè no tindríem aquesta evidència.
Has dit 0,2, 0,3 per decenni. Potser qui ens escolta diu, va, tampoc és tant. Sí que és, no?
Sí que és, perquè recordem que la temperatura de l'aigua del mar, la temperatura en el líquid té molta més inèrcia que no la temperatura atmosfèrica. Per tant, canvis significatius a la temperatura de l'aigua del mar, això vol dir que en temperatura terrestre són uns quants més. Per tant, és molt indicatiu.
Hi ha un canvi també potser de clima. Aquí tenim aquest típic clima mediterrani. Això pot canviar al llarg dels anys?
Doncs diríem que en tema de mar, en cert punt, ens estaríem tropicalitzant.
Tropicalitzant. M'agrada la paraula. Bé, perquè... no sé si és bo o no, però m'agrada.
Sí, perquè els mesos més càlids, podríem dir que la temperatura de l'aigua del mar a certes raconades de la Mediterrània, Mar Balear, Mar Grec, zona del mar Mediterrani tocant a Israel, nord Egipte, etc., està voltant o supera els 28 a 29 graus de temperatura i gairebé els 30 graus. Això és una temperatura gairebé dels tròpics. Això influeix tant a nivell meteorològic, amb fenòmens que ja veurem si es poden presentar algun dia,
sí,
com a nivell, evidentment, de la vida del mar, ja que certes espècies reaccionaran a aquesta temperatura tan elevada.
Clar, que potser hi ha certes espècies que en aquestes temperatures ara les tenim aquí i potser aquesta pujada fa que no puguin viure o que se n'hagin, si més no, d'emigrar cap a una altra banda?
Hi ha espècies que els agrada l'aigua freda o l'aigua més freda, que no estaran tan a gust, però hi ha altres espècies adaptades a l'aigua calenta, bé a regions subtropicals, Atlàntic, centre i sud, o, molt important, el Mar Roig, perquè ja sabem que l'home també altera el medi. En aquest cas, l'alteració del medi és la connexió amb el Mar Roig a partir del canal de Suez, d'Egipte. Per tant, què passa? Que hi ha moltes espècies tropicals del Mar Roig, que el Mar Roig sí que és un mar tropical, que han pogut migrar cap a la Mediterrània i en aquella zona, com sí que l'aigua està molt més calenta que del que està aquí, han trobat un hàbitat adequat per prosperar.
Per tant, totes aquestes espècies invasores que arriben i es queden, diguéssim, doncs.
Això mateix, aquest canvi dels darrers 20-30 anys ha provocat això, ha provocat que hi hagi alguna espècie que s'hagi introduït o bé per l'Atlàntic o bé pel Mar Roig i no hagi trobat les condicions i hagi tornat enrere, o bé altres espècies que finalment s'hagin consolidat i cada any que passa les estem veient amb més freqüència.
Ara parlaves d'aquests darrers 20-30 anys, des del passat fins a dia d'avui, des del present fins d'aquí 20-30 anys, pot canviar molt, no? Estem veient molts estudis què pot passar en primera línia de mar. Va sortir, per exemple, que Sant Martí d'Empúries seria dels llocs més problemàtics a nivell d'inundacions. Clar, tot això, a part de la fauna, també pot canviar tot el nostre litoral.
Pot canviar el litoral, clar. La pujada del nivell del mar, estem en un altre terreny, ja en un terreny més geofísic, en podríem dir, o morfologia del litoral, això canviarà segurament, però canviarà molt amb els hàbitats. Clar, perquè hem de pensar com una espècie que una colonitza o com una espècie arriba a un hàbitat nou. Clar, si una espècie, per exemple, migra des de l'Atlàntic a la Mediterrània, des del Mar Roig a la Mediterrània, pot ser que a l'arribar trobi condicions dolentes, no s'estableixi, mori. Això són els pioners que arriben, els investigadors.
Sí.
Anem a veure, goita, què fan ara, anem a veure què hi ha per aquí, si ens podem establir, etc. Però clar, això és perillós, entre cometes, perquè si troben les condicions adequades, això voldrà dir que es podran reproduir. I quan una espècie es pot reproduir en un nou hàbitat, això prèviament ha volgut dir que ha trobat aliment i ha pogut subsistir, això pot ser que proliferi. I el proliferar és quan arriba a substituir espècies que anteriorment ja n'hi havien.
Per el cranc blau, per exemple, que n'hem parlat molt.
El cranc blau i altres espècies de peixos, sobretot que ara veurem, perquè anirem fent una repassadeta, no?, de les més evidents fins al dia d'avui, però que s'han establert, han trobat un hàbitat bo i estan desplaçant espècies que ja hi havien anteriorment.
Doncs entrem bé en context ja. Quines són aquestes espècies, per exemple, que són aquests peixos, com dèiem a l'inici, que són indicadors d'aquest canvi climàtic?
Començarem per el fadrí.
El fadrí?
El fadrí és un maco de peix, eh?
Sí.
En científic es diu Talassoma pavo.
Talassoma pavo.
Pavo.
M'encanten els noms científics,
Talassoma pavo. Això vol dir, no sé si és bastant pavo o no és bastant pavo, però bueno, ja ho veurem. És una espècie, en aquest cas, subtropical. Això vol dir, quan sentim subtropical, vol dir que ve de l'Atlàntic central i del sud, o sigui que puja per Canàries, travessa l'estret de Gibraltar i entra a la Mediterrània. D'acord? És de la família dels làbrids, ara em direu. Què coll són?
Molt bé, explica't bé, van paraules en català.
Què coll són els làbrids, aquestes coses? Doncs, la mateixa família que les donzelles, les guiules, els petards, aquesta família de peixos de roca que estem molt acostumats de veure aquí arran d'Escull. Es va citar per primer cop l'any 1980.
Tampoc fa tant, doncs.
El Mediterrani, tampoc fa tant. Estem parlant d'aquests 30 anys que us he comentat abans, 20, 30, 40 anys, com a molt, d'aquestes espècies pioneres. I a partir d'aquesta data ha sofert una expansió de sud cap a nord, o de, en podríem dir, d'oest cap a est, en el sentit horitzontal de la Mediterrània, no? Des de l'estret de Gibraltar fins aquí a les costes d'arreu de la Mediterrània, arribant a desplaçar altres espècies, com hem dit abans, de les guiules o les donzelles, que comparteixen hàbitat i aliment.
Val, per tant, no és que es mengin unes a les altres, sinó que en aquest cas guanyaràs la llei del més fort, aquest sentit, en cada zona, no?
Competeixen per recursos, en aquest cas per menjar.
Doncs el fadrí, una d'aquestes espècies doncs, que poden indicar-nos aquest canvi climàtic arribat als anys 80, en aquest cas.
Això mateix.
Quines més tenim?
Doncs anem a l'alatxa.
Oh, l'alatxa, i aquí en tenim,
aquí perquè en tenim.
En parlem bastant, de l'alatxa.
Sí, és un concepte d'hàbitat diferent, perquè si el fadrí era una espècie bentònica o semibentònica, que colonitza el fons del mar, l'alatxa és una espècie pelàgica, com la sardina, com l'anxova, com el seitó, una espècie que va a mar obert, en podríem dir.
Sí, d'acord.
Es diu, científic, un altre cop, Sardinella aurita.
És peix blau,
És peix blau. L'alatxa és peix blau. És una espècie pelàgica tropical i subtropical. Per tant, tant de l'Atlàntic central com del sud del tròpic.
D'acord.
Val? Comparteix hàbitat amb la sardina i l'anxova, i en els darrers 20 anys ha augmentat de manera molt significativament, la seva població a la Mediterrània Occidental, amb una correlació perfecta entre augment d'abundància i la temperatura.
Per tant, una espècie que s'ha establert, d'aquestes que deies, que hi està molt bé, que es queda, i que bé, com bé parlant, per exemple, amb pescadors, veiem que de l'atxa se'n pesca,
Sí,
per tant,
sí, se'n pesca.
La tenim en abundància, diguéssim, ara mateix ja, al Mediterrani.
Exacte. una espècie nova, amb abundància, s'ha establert i ha anat molt a més. I és una de les que es fa servir pràcticament quasi molt bé amb els estudis, perquè la correlació entre augment de població i temperatura, les corbes pràcticament són iguales. Per tant, l'estudi queda molt, molt ben fixat. A la
molt gràficament correcte,
sí,
no?
Allò. Sí. Anem cap a una altra espècie?
Vinga.
Tornem prop de la costa, tornem cap a aquest fons de roca, prateria, sorra, mixta, i ens anem a parlar del peix ballesta.
Peix ballesta, aquest sí que no l'havia sentit mai.
Surer, a les Illes
Balears. Ah, val, el
surer,
sí.
El surer. En nom científic, Balistes capriscus, una espècie subtropical, altre cop, molt abundant a l'Atlàntic central i sud, però que fins a mitjans del segle XX, aproximadament als anys 60-70, era poc abundant a la Mediterrània i també poc abundant a l'Atlàntic nord, a costa de Galícia, Cantàbric i por ahí, no era molt abundant. També s'està veient que en aquella zona també va augmentant degut a aquesta pujada de temperatura de l'aigua del mar. Quin problema hi ha amb aquesta espècie? O tenen molt problema? Que és una espècie, per exemple, en competència directa a les orates i als sars.
Val.
Això vol dir que menja molusc, que menja musclos, menja petxines, menja crancs. I en aquesta espècie sí que s'han donat molts problemes d'afectació a les batees dels musclos.
És que precisament ara que mencionaves musclos, fa temps també que anem parlant que costa molt trobar musclos, pescar musclos, que no és com abans i no ens n'anem gaire lluny, ens n'anem a fa 20-30 anys enrere. Clar, aquest augment d'espècies invasores que van a per aquesta tipologia d'aliment afecten doncs, també en les poblacions.
Clar, es mengen, però en aquest cas tant els mol·luscs normals, els nadius, els sèssils que viuen damunt les roques, com sobretot també els de cultiu. Aquí al delta suposo que també hi afecta, però on tenen molt problema en aquest cas és a Galícia. A Galícia ja sabem que hi ha també un cultiu molt, molt fort de musclos, no?, a les batees, a les ries gallegues, i allà matxaquen bastant. O sigui, les afectacions són molt grans.
Per tant, si hi ha més abundància, pot ser que Galícia estigui més calents que nosaltres a nivell de temperatura del mar?
No estan més calents a temperatura de l'aigua del mar, però potser tenen més aliment que no pas aquí.
Val, d'acord. No, ho havia de preguntar.
I la temperatura sí que ha pujat també i els hi permet. Justament això, també a la costa cantàbrica hi ha peixos mediterranis, com el déntol, com la mabra, com això d'aquí típics, que també han anat avançant cap al nord. També hi ha una mediterranització de la costa cantàbrica.
Val, que sempre és més freda.
Que sempre és més freda.
Val, però és que per això preguntava, dic que no sabia ara jo si anava errada o no. Doncs el fadrí, l'alatxa i el peix ballesta, que també es coneix com a surer, són tres d'aquestes espècies que ens indiquen aquest canvi climàtic, però encara en tenim alguna més,
Ara anem a fer un combo de tres exemples.
Val.
El roncador, que es diu així perquè quan el treus de l'aigua ronca.
Sí?
Sí, fa un soroll de ronc.
És que a en Sergi li agrada molt pescar, això ho hauríem d'explicar, Li agrada molt pescar, en Sergi.
No el reproduiré, però, per exemple, altres espècies que ho fan és el corball, la lluerna, també fan aquest soroll de roncar al sortir de l'aigua, però aquest ho fa molt, molt. Per això se li diu
per
així.
Per això el roncador.
El tallams, es diu així perquè amb les dents talla les línies, els palangres, els arms, etcètera, per això se li diu així. És un gran depredador de llises, de salpes, de llot també brutal. I la llampuga. La llampuga és un peix que ara és molta època, i finals d'estiu, inicis de tardor, molt preuada, per exemple, a Illes Balears. És un peix pelàgic que fa unes migracions molt bèsties des de l'Atlàntic tropical fins a la Mediterrània.
Val.
I aquí a la Mediterrània, com passa en d'altres espècies, fins i tot s'ha convertit en una guarderia, en zona de cria.
És zona de cria ara a la Mediterrània, després potser tornen a migrar
cap a l'Atlàntic, on hi ha els exemplars més i més grossos. Si veiem gent, per exemple, documentals de pesca, ara que parlàvem de pesca de zones tropicals, veiem que hi ha llampugues de 20, 30, 40 quilos de llarg, de pes i de llarg.
Sí, sí.
Aquí les agafem. De 2-3 quilets, 4 quilets...
Sí, aquí tenim les petites.
Les juvenils. Val? El tallams, evidentment. I, clar, aquests no són gaire preocupants, perquè sí que són espècies que s'adapten bé, no gaire competència amb les altres, aquestes tres més o menys bé. Ara, hi ha un cas més preocupant, que també us he introduït a l'inici, que són les espècies provenients del mar Roig,
sí.
Les que són 100% tropicals.
Ho comentàvem a principi d'aquesta entrevista. I quines són, per exemple, aquestes espècies?
Dos espècies molt preocupants. La primera, el peix globus.
Sí.
El peix globus és una espècie que ja ha arribat a la Mediterrània, ja s'ha establert, i aquesta és preocupant perquè és tòxica pel consum humà. Tòxica fins al seu punt de mortal.
És aquell peix que si no saps ben bé com tallar-lo, no? Això potser ho hem tret més de pel·lícules,
el
Sergi?
Però fugu...
El fugu, sí.
El fugu japonès.
Exacte, però que només hi ha una part i que s'ha de tallar de certa manera perquè no sigui verinós, però clar, doncs no,
si no,
no seria apte exacte per al consum humà. I aquí no tenim tampoc gaire tradició d'això,
no
hi ha especialistes,
no.
Segurament.
Però me'n recordo que fa potser 4 anys, 3, 4, 5 anys, fins i tot es van repartir tríptics informatius, es van posar fotografies, establiments, perquè se'n va detectar molta presència i per avisar la gent que era una espècie tòxica, que podia fer molt mal.
Doncs millor no pescar-la, no emportar-se-la i no menjar-se-la, eh? Doncs el peix globus, un d'aquests peixos preocupants provenients del Mar Roig, però has dit que n'hi havia dos.
Dos. El peix globus va ser descobert l'any 2003, la primera cita, o sigui, estem parlant d'un cas molt recent.
Molt recent, sí.
I l'altra espècie és el peix lleó.
Aquest no el conec.
El peix lleó és un peix que a vegades estem acostumats a veure en els documentals del Carib, de mars plenament tropicals, amb una espècie com un zebrat, amb unes aletes més llargues, que viu a les roques,
sí.
Que viu allò, que té verí. Podríem relacionar-ho amb les escorpes, per exemple, quan avaria les punxes en el d'allò, però hi ha una verdadera invasió de peix lleó a les costes de Grècia.
Molt a prop, doncs, també.
Grècia,
tampoc
Malta,
ens queda lluny.
Molt. Fins i tot hi ha campanyes, ahir precisament vaig estar veient uns vídeos, d'eliminació d'aquest peix. O sigui, pescadors submarins, pescasubs i professionals col·laboren en eliminant aquesta espècie. Però una invasió tremenda. I competeixen amb hàbitats directament amb les escorpes, per exemple.
Clar, i ara, per exemple, parlàvem abans del cranc blau, aquí s'ha trobat la solució, doncs, de comercialitzar-lo, no? Ha estat la manera que han trobat, doncs, per anar-lo traient dels nostres rius i de les nostres costes. Clar, però un peix que no és comestible...
En aquest cas, sí.
En aquest cas, sí, eh? El
peix lleó
sí.
És comestible.
Val.
En el peix lleó,
tant,
que problema.
Extinció, però també se'n pot fer, doncs, un ús comercial.
Exacte. Estaríem en un cas similar, per exemple, de les escorpes, que són comestibles, però seran al tanto perquè són verinosos.
Ens parlaves, per exemple, de 2003, estem a 2021. És molt probable que d'ara, en 10 anys endavant, apareguin noves espècies d'aquestes, doncs, com a indicadors que deies, de canvi climàtic, de que tot va venint, però encara és molt probable que encara n'hi hagi moltes per arribar i que siguin els propers anys?
Exacte. Sobretot, i l'especial atenció amb aquestes que venen del Mar Roig. Amb les que venen de l'Atlàntic, Atlàntic subtropical, Atlàntic central, i a menys perquè els hàbitats són més o menys semblants, per exemple, moltes espècies que abans estaven ben establertes al voltant de les Illes Canàries, que han anat progressant, han anat envellint, però podríem dir que no hi ha massa competència. O sigui, són espècies molt semblants, per exemple, són diferents espècies d'espàrits, el que diríem de dèntols, de pagells, de pagres, de temes així, o de diferents espècies de sars, etc., que més o menys tenen hàbitats semblants, i podríem dir que no es desequilibra massa. Les que són plenament tropicals, les que són del Mar Roig, fins i tot també s'ha donat alguns espàrits d'aquests que també van evolucionant, aquí sí que hi ha una problemàtica molt més gran.
Doncs haurem de veure en els propers anys com evoluciona tot això, perquè és el que dèiem, Sergi, no estem parlant tampoc de gaire lluny, eh? Pot canviar bastant tot, ja no amb centenars d'anys, sinó amb desenis, potser?
Ho tenim a tocar.
Ho tenim a tocar. Doncs no sona gaire esperançador, Sergi, haurem de veure com hi posem remei. Ja són molts, no, els moviments que s'estan fent a nivell mediambiental per col·laborar a minimitzar aquests impactes, però moltes vegades sentim que ja anem molt tard, eh? No sé si també és la teva opinió.
Sí, anem tard. Clar, ara potser ja no hi som a temps. En moltes coses, desgraciadament, ja no hi som a temps. Ara hem de pensar com mitigar o com afrontar-nos a aquests exemples que ens arriben. Deies tu abans del cranc blau, peix lleó també, clar, altres casos més preocupants, com el que estàvem parlant del peix globus, o fins i tot un que es diu el peix conill, que és competència directa de les salpes, que també cap a la zona de Grècia, cap a la zona de Malta, s'ha descobert que fa unes arrasades a les praderies de Posidònia tremendes, les deixa com la gespa del Camp Nou, per entendre'ns, a pocs centímetres.
Sí.
Clar, això és competència superdirecta. aquests casos sí que ens preocuparà més.
Doncs seguirem investigant-ho i mirant-ho de prop per veure doncs, com va evolucionant tota aquesta situació. Avui hem vist doncs, els peixos com a indicadors de canvi climàtic. Com sempre, Sergi Corral, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment a tots vosaltres.
Fem milles.
I abans d'arribar a les 5 de la tarda, anem a veure com ens organitzem a bord quan hem de fer una sortida o quan hem de fer un viatge. Ens en parla en Josep Rostell, des de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Vilanova.
Quan sortim a navegar en grup, una de les coses que haurem de fer és organitzar-nos una miqueta. És bàsica l'organització als barcos i no és el mateix si nosaltres anéssim a fer una regata en la que hem de gestionar sobretot tot el tema del cansament personal de cadascú de nosaltres, com si anéssim a fer una navegació diurna d'un dia amb amics o família, que les coses es faciliten molt. Llavors, de les coses que primer es tenen en compte a l'hora de navegar en grup i fer una singladura una miqueta més llarga, és tot el tema de les guàrdies. A les embarcacions sempre hem de tenir algú que estigui de guàrdia, que estigui en el seu millor moment de descans i que estigui al 100% de les seves capacitats. Llavors, és de les coses que primer s'han d'establir, de dir com funcionaran les guàrdies, tenint molt en compte els temps de descans de cadascú. Penseu que en grans regates d'aquestes que van a dos o que van a tres, normalment fan dormides molt, molt, molt curtetes, de dues hores, tres hores. De fet, un dels entrenaments que fan els grans navegants, que fan voltes al món en grans regates, el que acostumen a entrenar sobretot és el tema de dormir poc. És una cosa que també es van acostumant, potser aconsegueixen fer dormidetes de 30, 40, 50, 60 minuts, depèn de les situacions, i amb això molts cops han d'aguantar després hores i ser capaços de reaccionar, sobretot psicològicament, a les situacions que puguin anar esdevenint. Una altra de les tasques que s'ha de fer a les embarcacions ens hem d'alimentar i també no està de més assignar algú potser un cada dia o un cada dinar que es preocupi d'alimentar els seus companys. I és de les coses que més ens ajudaran en una navegació llarga a anar subsistint de la millor manera, sense un excés de cansament i poden estar tots tant física com psicològicament al 100%.
Són consells que per molts navegants seran absurds i lògics, però és veritat que moltes vegades sempre acabem tenint problemes perquè fem coses absurdes i fallem en aquelles que són lògiques. Per tant, mai està de més recordar-ho i, com deia aquell, gravar-nos-ho a foc. Si sou oients del Far, segur que haureu millorat les vostres perspectives de navegació i també coneixereu la dècada dels oceans. D'ella en parlarem tot just després de les 5 de la tarda. No marxeu. Fins ara.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la Terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
des de l'albreda, aquella font amable que sona entre les fulles, el carrer de Colom, el carrer de Russafa, i enllà el carrer de Xàtiva, caminàvem els dos, aquell dia d'agost. Tu duies un jasmil distret en una mà, duies un vestit blanc que senya el teu cos, no gosava tocar-te, et mirava només, amb un amor tan gran com la seu de Mallorca. No gosava tocar-te, et mirava només, amb un amor tan gran com la seu de Mallorca. Un amor quasi humil, un amor religiós, amb unes ganes de plorar d'agraïment, perquè t'havia dit que et volia i m'havies contestat que em volies, i romperem de sobte les trompetes de jazz, el carrer de Russafa, tan divers dels neons en els establiments, a l'Ebre de teatres, de cafès i vida, tu duies un jasmí.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.